Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dijous 27 d'agost, un dia que ha començat amb molta calor en aquestes primeres hores del matí. Tenim temperatures de gairebé 24 graus al centre de la ciutat d'Olot a aquesta hora i temperatures de 22 graus al cor de Ripoll, o sigui que tenim un matí ja d'entrada molt càlid, preludi d'un dia en què tornaran a enfilar-se de nou les temperatures, probablement sigui ja de les últimes calorades que tindrem aquest estiu. Avui farà sol en general, només hi haurà alguns núvols prims i els enruixats de tarda seran molt aïllats en punts molt alts del Pirineu. Per la resta, avui, un dia típicament d'estiu.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui anem a Sant Joan de les Abadesses per estrenar el nostre informatiu perquè hi ha polèmica sobre l'edifici de Can Blanxart, situat al cor del municipi, en plena plaça Major. De fet, amenaça ruïna i això ha obligat a suspendre qualsevol tipus d'activitat que es pugui fer a la plaça, inclosa la Festa Major. El Bisbat de Vic presentarà un projecte de rehabilitació de l'edifici de Can Blanxart a Sant Joan de les Abadesses. Els veïns de la zona han continuat amb la signatura, amb la campanya de signatura, de recollida de signatures, i han penjat uns panells informatius sobre les seves reivindicacions a la mateixa plaça Major. Sembla que l'Església ara reaccionarà. Des de l'Ajuntament tenen dubtes sobre la viabilitat d'aquestes obres i esperen que la situació es pugui desencallar aviat. Una de les veïnes afectades és la Montserrat Bertran.
La veritat és que hi ha hagut molt interès, per part de la gent de fora. És que s'han implicat de seguida amb el tema i diuen, però com pot ser que una cosa com aquesta s'hagi pogut tancar per una mala actuació del qui és seu, que en aquest cas ja sabem de qui és, no? El bisbat.
L'Ajuntament de les Llosses continua promovent iniciatives per evitar el despoblament del municipi i fixar els veïns. Amb aquest objectiu ha posat a licitació les obres de la Rovira, una casa a la parròquia de Vallespirans que es destinarà a habitatge municipal. S'espera poder engegar el procediment per trobar les persones per viure-hi durant la primera meitat de l'any que ve. I a Vilallonga de Ter, l'Ajuntament ha adjudicat les obres d'ampliació de la cooperativa per dotar el poble d'un espai polivalent més adequat a les necessitats del municipi. El consistori ha notat que diversos equipaments han quedat petits i per això engegarà aquestes obres que pugen a uns 230.000 euros. I a Llanars, l'Ajuntament ja treballa en dos projectes emmarcats en el Pla Únic d'Obres i Serveis per l'any que ve. El primer és la reparació del paviment dels carrers de Llanars i el segon, la creació d'un magatzem per poder guardar material i maquinària a la zona esportiva. Però avui també hem de parlar de turisme. I és que es va acabant l'estiu i és el moment de fer balanços. Creix el nombre de turistes que han visitat Olot al llarg d'aquest estiu. Segons apunten des de la Regidoria de Turisme, hi ha hagut un augment del turista internacional i una davallada de l'internacional. Els visitants s'han interessat especialment pel patrimoni natural i també pel cultural, amb el volcà Montsecopa com a principal reclam, ho diu Gemma Canalies, regidora de Turisme.
Continuem tinguent un turisme molt familiar, també de parelles, i pel que fa sobretot a les atencions a les oficines de turisme, sí que ens hem mantingut, no?, en aquests visitants que ha volgut demanar informació a l'oficina. Per exemple, aquests darrers 20 dies d'aquest mes d'agost hem atès a 2.000 persones, per tant una xifra realment molt similar a l'any passat.
Per cert, ja que parlem de turisme, creix el nombre de turistes que han visitat Olot al llarg d'aquest estiu i especialment els que ho han fet a l'Espai Cràter. L'Espai Cràter ha rebut 7.000 visitants aquest estiu, un 20% dels quals són internacionals, principalment procedents dels Estats Units, França, Països Baixos o Nova Zelanda. A més, aquest dimecres han rebut el visitant número 200.000.
Ens ha agradat molt a tothom, o sigui, penso que ha sigut molt assequible per entendre-ho, molt didàctic, molt dinàmic, a més, i vam sortir tots supercontents. O sigui que els hi vaig fer com el regal de l'exposició pensant a veure què, no sé si a tothom li agradarà.
Aquests dies que es parla tant de moviments sísmics, volem saber la comarca de la Garrotxa si és una de les que podria ser més mogudes. El geòleg Llorenç Planagumà afirma que drenar un aqüífer proper a una falla no genera un risc alt, però tampoc el redueix a zero perquè es descompensin esforços a la terra. Sobre les futures obres de la variant, explica que és una zona que a nivell de moviments de terra no provocarà cap alteració si es parla sobretot de sismicitat.
En aquests moments no sé, el risc zero no existeix. Si tu el que fas és anar drenant molt un aqüífer en un sector propers a falles, però bueno, tampoc m'atreveixo a dir que sigui alt, o sigui, però bé, o que segur és que el risc zero no existeix.
Avui també hem de parlar de la botiga al carrer que torna a Olot aquest cap de setmana. Com a novetat, l'Associació de Comerciants repartirà aigües per alleugerir la calor entre els visitants. Aquestes accions serveixen per donar força al comerç local, segons les seves responsables. Escoltem la Cristina Porçals.
Bueno, ja l'hivern, aquest hivern ja vam fer... vam repartir brou de la plaça Mercat. I llavors, pensant en l'estiu, estàvem dubtant entre gelats i aigües, sí. Però per infraestructura ens és més còmode repartir aigües.
No? Anem als esports. La FEC Vall del Ter començarà la temporada dimarts que ve amb canvis en l'estructura esportiva després que David Martí, fins ara director esportiu, deixi la fundació per tornar a Qatar. A més, la fundació també presenta novetats en la secció de patinatge artístic que un any més estarà coordinada sota el paraigua del CPA Olot. Jordi Martí és president de la FEC de la Vall del Ter.
Bé, sobretot el que hem intentat és tenir una continuïtat amb l'equip que treballava just juntament amb en David a la coordinació de la Fundació. D'aquesta manera, en Jordi Blanco, que ja era qui ocupava la coordinació en Futbol 11, és el que es converteix en el coordinador de futbol en línies generals, no? Acompanyat d'en Carles Sobirana i d'en Manel Garcia, igual com estava a l'anterior etapa. I d'aquesta manera aconseguim donar una certa continuïtat a tota l'àrea de futbol. Amb tot el que ja havíem evolucionat en els darrers anys, doncs continuem.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Hi ha polèmica a Sant Joan de les Abadesses per l'edifici de Can Blanchard. Els veïns estan que trinen, sobretot perquè aquest edifici fa molts i molts anys que amenaça ruïna i el bisbat de Vic, de moment, sembla que no ha fet res per arreglar-ho, malgrat els requeriments del propi Ajuntament. S'acosta la festa major del municipi i alguns dels actes, com per exemple el Ball del Pabordes, difícilment s'hi puguin celebrar perquè la plaça està tancada, no s'hi poden celebrar activitats pel perill que suposa aquest edifici. Doncs bé, sembla que el bisbat de Vic presentarà un projecte de rehabilitació de l'immoble. Els veïns del barri vell han continuat amb la recollida de firmes i han penjat uns panells informatius sobre les seves reivindicacions a la mateixa plaça Major i sembla que l'Església ara reaccionarà. Des de l'Ajuntament tenen dubtes sobre la viabilitat d'aquestes obres i esperen, Martí Palau, que la situació es pugui desencallar ben aviat.
Els veïns del barri vell de Sant Joan de les Abadesses han fet una passa més en les seves reivindicacions contra el bisbat per l'estat ruïnós de l'edifici de Can Blanchard, que provoca el tancament de la plaça Major. Han penjat un seguit de cartells sota les voltes de la mateixa plaça, on s'explica exactament què està passant i per què demanen la reobertura de l'espai. És una iniciativa pensada sobretot per la gent de fora, que pugui entendre què està passant. Paral·lelament, es continuen recollint signatures i a hores d'ara ja superen les 1.500. Parla Montserrat Bertran, veïna de Sant Joan de les Abadesses.
La veritat és que hi ha hagut molt interès, eh? Per part de la gent de fora, és que s'han implicat de seguida amb el tema i diuen, però com pot ser que una cosa com aquesta s'hagi pogut tancar per una mala actuació del qui és seu, que en aquest cas ja sabem de qui és, no? Del bisbat.
La preocupació augmenta ara que s'acosta la festa major, perquè per primera vegada a la història el Ball dels Pabordes no es podrà celebrar a la plaça Major i l'Ajuntament està acabant de tancar una alternativa. És un fet trist per la cultura del poble i els veïns demanen solucions, sobretot a la façana, que és el punt que obliga a tancar la plaça. Davant d'aquesta situació, sembla que l'Església comença a veure la magnitud del problema. El bisbat ha assegurat que al setembre presentarà un projecte per rehabilitar l'edifici. De tota manera, els religiosos asseguren que mai s'han desentès de Can Blanchard i que sempre han tingut la voluntat d'arribar a un acord. Així doncs, de moment es descarta l'enderroc parcial de l'immoble, que era la idea inicial de l'Ajuntament, perquè sembla que la propietat vol fer-hi obres per arreglar-lo. Des del bisbat són optimistes amb el projecte, ja que l'empresa escollida ja ha fet la visita a l'edifici i ha presentat un pressupost a la comunitat religiosa. Tenen decidit que volen conservar la finca i rehabilitar-la per no continuar sent els culpables del tancament de la plaça Major.
Ho explica Felicien Bonigaba, arxipresta del Ripollès.
No diria que hi ha una falta de voluntat, sinó una manera de buscar solucions millors. Per tot, justament, hem arribat a la conclusió que no podem tirar endavant més endavant. I intentem de fer el que... Ara, si l'Ajuntament donés les autoritzacions, jo crec i espero que a partir del mes de setembre comencem les obres.
Des de l'Ajuntament es mostren més escèptics amb la situació perquè asseguren que unes actuacions d'aquesta magnitud poden trigar molt temps i abans han de donar llum verda des del Departament de Cultura en tractar-se d'un bé d'interès local. Sigui com sigui, s'espera que en els pròxims mesos es pugui desencallar la situació i descobrir quin serà el full de ruta perquè la plaça Major de Sant Joan torni a bategar.
I de Sant Joan de les Abadesses cap a les Llosses. Perquè l'Ajuntament continua promovent iniciatives per evitar el despoblament del municipi i fixar els veïns. Amb aquest objectiu, ha posat la licitació a les obres de la Rovira, una casa de la parròquia de Vallespirans que es destinarà a habitatge municipal. S'espera poder engegar el procediment per trobar les persones per viure-hi durant la primera meitat de l'any que ve. És una crònica d'en Guido Sengerote.
La Rovira és una casa situada a la zona de Vallespirans que l'Ajuntament de les Llosses vol dedicar al lloguer assequible i públic, però per poder-ho fer abans caldrà que n'executi la reforma. La casa la va deixar en herència un veí del municipi, Pere Sirvent, i després d'anys sense ser habitada, el consistori la vol fer habitable per sumar població. En parla Jaume Cuní, alcalde de les Llosses.
Bàsicament, primer, a la gent d'aquí del municipi que en tingui necessitat, i si no hi hagués ningú, doncs gent que pogués venir de fora i que tingués ganes de fer un projecte aquí. Aquesta és una casa que té 25 hectàrees de terreny, dels quals 3 són conservables i els altres 22 són de bosc. Amb això no ens dona per fer una explotació agroramadera, però sí per fer-hi alguna coseta, fer manteniment del bosc, tenir alguna mica de bestiar, potser encara que sigui poc.
El consistori, a més, també ha fet una reunió amb els veïns per consensuar com afrontar el procés per trobar qui visqui a la Rovira. Es considera que és un llegat per al poble i que, per tant, el poble n'havia de ser partícip. L'equip de govern veu clar que a poder ser hauria de tractar-se d'una família emmainada i sobretot persones que hi visquin tot l'any.
Sí, sí, clar, aquí ens fa falta gent que hi sigui tota la setmana. Tenim moltes segones residències i algunes fan un paper molt, molt important perquè són famílies que estan aquí de fa molts anys i participen a les activitats del poble i sobretot a l'estiu. Però ara hem d'anar una mica més enllà i intentar gent que treballi aquestes terres i que visqui aquí.
El pressupost de reforma és d'uns 150.000 euros i els treballs habilitaran la casa amb totes les normatives necessàries en tant que habitatge municipal. Així, la casa es posarà al dia en aïllament, superfícies i accessibilitat perquè a principis de l'any que ve es pugui trobar una persona o família que la pugui habitar.
A Llanars, l'Ajuntament ja treballa en dos projectes emmarcats en el Pla Únic d'Obres i Serveis del 2027. El primer és la reparació del paviment dels carrers de Llanars i el segon és la creació d'un magatzem per poder guardar material i maquinària a la zona esportiva, una intervenció que superarà els 300.000 euros de pressupost i que s'ha considerat necessària des del consistori.
Per ampliar la sala de la cooperativa, l'Ajuntament de Vilallonga de Ter ja va adquirir fa uns anys un solar anexa a l'edifici actual amb un cost d'uns 70.000 euros. Després de projectes i d'aconseguir finançament, el consistori ha adjudicat les obres d'ampliació de l'equipament social i cultural per un valor de 230.000 euros més. En parla Pere Sau, alcalde de Vilallonga de Ter.
D'una superfície de sala, diríem, de més o menys 150 metres, doncs ampliarem gairebé amb uns 100 metres més. Potser no arribarà, però bueno, podrem fer una sala de gairebé 250 metres. Això, evidentment, doncs, suposarà, doncs, espero que per molts anys, doncs, hi ha una... En fi, la solució per Vilallonga en quant a persones que hi capiguen.
Del total de les obres, 150.000 euros vindran finançats pel Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat. L'ampliació d'aquesta sala no arriba en va. El creixement del poble en habitants i també en visitants fa l'obra més necessària que mai, ja que s'ha quedat petita la sala. Des del consistori estem, de fet, que això pugui passar també en altres equipaments del poble.
Fa 10 anys estaven adaptats, però en aquests moments avui se'ns faci petit. Això és el cas de, entre altres, per exemple, perquè també tenim a l'escola, doncs, que està creixent molt i fa poc, a dintre poc, també es farà petita, però bueno, en el cas concret de la cooperativa és una sala polivalent, una sala que es fan les festes, la festa major, es fan reunions, es fan trobades, es fan xerrades, en fi, una sala polivalent. I aquesta sala se'ns ha fet petita. Per exemple, en l'últim festival que vàrem fer de la Vall de Camprodon, festival de música de la Vall de Camprodon, doncs era ple de gom a gom i es notava doncs, que faltava més espai.
S'espera que les obres es puguin acabar en uns 4 o 5 mesos a principis de l'any que ve. Aquesta ampliació va vinculada també a la reurbanització per pacificar la plaça de l'Orri, on es troba la mateixa cooperativa en una altra actuació subvencionada pel POSC.
I de Vilallonga de Ter, Marc Roure, anem cap a Llanars.
La construcció d'un edifici destinat a magatzem esportiu municipal serà la gran obra que l'Ajuntament de Llanars inclourà en el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya pel 2027. El nou magatzem comptarà amb una subvenció de 313.460 euros del POSC i la seva funció serà guardar material i maquinària que utilitza la brigada municipal. En parla l'alcalde de Llanars, Amadeu Rossell.
Tenim una sèrie de vehicles i això ens, doncs, els hem de poder tenir doncs, tancats i en bon estat. I per tant, tot això i després material que tenim fixe i material esportiu i tot això doncs, hauríem de mirar de tenir-ho adequat i per això doncs, ens aniria molt bé poder fer aquesta feina, diguéssim.
L'altra acció que recollirà el POSC del 2027 serà la reparació del paviment en els carrers del nucli de Llanars, especialment a la part alta, on es necessita un nou enquitrenat i també arreglar les voreres.
Part que hem de recalcar, que és una mica arreglar uns carrers, sobretot a la part alta de Llanars, doncs hi ha una enquitrenada d'uns quants carrers, també arreglar uns quants ceres, algun imbornal, coses d'aquestes.
La pavimentació tindrà una subvenció de 111.436 euros del POSC i en tots dos casos l'Ajuntament de Llanars ja treballa per obrir les licitacions.
Busques la màxima eficiència i confort per aquest estiu? A Florenci Cos som especialistes en climatització, des d'aires condicionats domèstics fins a aerotèrmies i aplicacions industrials. A Olot, des de 1948, ens encarreguem de les teves reformes i del manteniment d'aigua, clima i gas, perquè una bona instal·lació et fa estalviar i viure millor. No passis calor aquest estiu. Consulta'ns sense compromís. Truca'ns al 972 26 36 04 o visita'ns al carrer Pere Lloses 8. Florenci Cos, avança't a la calor.
El nombre de turistes que han visitat Olot ha crescut aquest estiu. Segons apunten des de la Regidoria de Turisme, hi ha hagut un augment del turisme nacional i una davallada de l'internacional. Els visitants s'han interessat especialment pel patrimoni natural i el cultural amb el volcà Montsacopa com a principal reclam. En aquesta línia, l'Espai Cràter ha estat un equipament freqüentat al llarg de l'estiu. La onada de calor també ha provocat algunes anul·lacions en allotjaments de la ciutat, Roger Isern.
El turisme familiar i les parelles han estat el perfil majoritari al llarg de l'estiu a Olot i també en altres punts de la Garrotxa. Pel que fa a les xifres, són lleugerament superior respecte a l'any passat, amb una conclusió general, un augment del turisme nacional i una davallada pel que fa a l'internacional. Els principals interessos dels visitants s'han centrat en la natura i en la cultura, com per exemple la visita al volcà Montsacopa o a la Fageda d'en Jordà. Segons apunten des de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Olot, també s'hi ha afegit entre les activitats amb un nombre més alt de visitants la participació a tallers de l'Espai Cràter. La regidora de Turisme de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, detalla el perfil de visitants i les xifres d'aquest últim mes.
Continuem tinguent un turisme molt familiar, també de parelles, i pel que fa sobretot a les atencions a les oficines de turisme, sí que ens hem mantingut no, en aquests visitants que ha volgut demanar informació a l'oficina. Per exemple, aquests darrers 20 dies d'aquest mes d'agost hem atès a 2.000 persones, per tant, una xifra realment molt similar a l'any passat.
Les diferents onades de calor que hi ha hagut aquest estiu han provocat que moltes persones hagin de decidit canviar el seu destí. En el cas d'Olot també ha passat i s'han produït algunes cancel·lacions d'última hora.
L'ocupació també ha estat molt bona, ha estat lleugerament superior també en aquest any passat. Continuem amb aquest públic molt familiar i llavors tot i això que hem rebut algunes anul·lacions per la onada de calor, però a darrera hora també ha revertit aquesta situació i nous perfils han reservat les seves pernoctacions aquí tant a Olot com a la comarca.
Pel que fa a perfil de visitants, els més habituals han arribat procedents de Madrid i el País Basc. També el turisme francès ha estat un dels protagonistes. Un dels altres fets destacables durant l'estiu ha estat l'eclipsi, pel qual molts visitants han fet consultes.
Un dels punts diferents també de sol·licituds que hem rebut i és que hem rebut un centenar de consultes sobre l'eclipsi. Fins ara no ens hi havíem trobat, però sobretot és on les persones podien trobar ulleres homologades i a més quins eren els millors punts d'Olot i de la comarca per veure aquest eclipsi.
A nivell turístic es preveu que de d'aquí a una setmana, coincidint amb les festes del Torà, hi hagi una alta ocupació en diversos allotjaments a la ciutat.
I, de fet, un dels espais que s'emporta la Palma aquests dies és l'Espai Cràter. En rep 7.000 visitants durant l'estiu, un 20% dels quals són internacionals, principalment dels Estats Units, França, Països Baixos o Nova Zelanda. A més, aquest dimecres ha rebut el visitant número 200.000 des de la seva fundació ara fa 4 anys, Jan Brecha.
L'Espai Cràter ha aconseguit una bona xifra de visitants aquest estiu. Un total de 7.000 persones han trepitjat el museu durant aquests dies de vacances. Una xifra molt bona, tot i que encara queden dies per finalitzar aquesta temporada. El 65% de les persones visitants han sigut d'arreu de Catalunya, un 15% de l'estat espanyol i el 20% restant d'arreu del món, el percentatge més alt comparat amb la resta de l'any. En parla Clàudia Coll, directora de l'Espai Cràter.
Interessats en fer-ho des d'un punt de rigor, un punt científic, un punt, no, divertit, però que alhora no, decideixen visitar-nos i decideixen també triar venir aquí a fer-ho des d'aquesta manera, que per nosaltres és l'important, no? Que els visitants que vinguin coneixin els garrotxins i garrotxines i la comarca des d'aquest punt de rigor i des d'aquesta manera de pujar al Montsecopa, de fer visites guiades, de fer aquests tallers familiars, que creiem que és una bona manera també de conèixer el territori.
Els visitants locals de la comarca encara poden gaudir de la gratuïtat de l'Espai Cràter, que més aquest estiu uns 1.000 garrotxins han trepitjat aquest museu. Bona part del públic ha volgut destacar els volcans des de l'aire, com un dels recursos que més els ha agradat de la visita. Un fet a destacar és que el museu ha arribat al visitant 200.000 des de que va obrir. A l'arribar al 200.000, l'Espai Cràter es consolida com un dels equipaments científics i turístics de referència a Catalunya. En parla la visitant número 200.000, Verònica Escurriol.
Ens ha agradat molt a tothom, o sigui, penso que ha sigut molt assequible per entendre-ho, molt didàctic, molt dinàmic a més, i vam sortir tots supercontents, o sigui que els hi vaig fer com el regal de l'exposició pensant a veure què, no sé si a tothom li agradarà.
Espai Cràter continua despertant interès pel públic local i, com s'ha vist, internacional. Amb això es posa la comarca de la Garrotxa en un lloc on es pot aprendre de primera mà la volcanologia d'una forma propera i per a tothom.
I el geòleg Llorenç Planagomà afirma que drenar un aqüífer proper a una falla no genera un risc alt, però tampoc el redueix a zero perquè es descompensin esforços al terra. Sobre les futures obres de la variant, explica que és una zona que a nivell de moviments de terra no provocarà alteracions si es parla de sismicitat. La falla de la Vall d'en Bas es troba en una de les zones on hi passarà la futura carretera.
Les obres de la variant entre Olot, les Preses i la Vall d'en Bas ja tenen un calendari definit i tenen el seu inici marcat molt aviat, especialment a la zona d'una de les valls garrotxines, com és la Vall d'en Bas, és on s'ha generat més debat de com afectaran aquestes obres a la gran extensió de terreny agrícola que hi ha. Just a sota aquests terrenys hi ha una de les falles de la comarca, i la pregunta és si aquests moviments de terra tindran algun efecte. Segons el geòleg garrotxí Llorenç Palaragomà, la clau es troba en els aqüífers.
Més que els moviments de terres, que no solen tenir res a veure, sí que s'ha generat, i cada vegada hi ha més literatura, doncs, per la, a vegades per sobreexplotació d'aquífers o per extracció d'aigua. Això sí que, com que si t'ho fas baixar molt al nivell freàtic, doncs pots descompensar esforços en zones que hi ha falles.
Planagomà especifica que el risc zero no existeix en aquests casos. Uns fets que, per exemple, si s'han detectat a Lorca o Califòrnia, zones on s'hi han produït moviments sísmics al llarg de la història.
En aquests moments no sé, el risc zero no existeix, si tu el que fas és anar drenant molt un aqüífer en un sector propers a falles, però bueno, tampoc m'atreveixo a dir que sigui alt, o sigui, però bueno, o que segur és que el risc zero no existeix.
La falla de la Vall d'en Bas es troba en una de les zones on es realitzaran obres per la construcció de la futura variant.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Parlem d'activitats previstes per aquest proper cap de setmana. La botiga al carrer torna a Olot i, com a novetat, l'Associació de Comerciants repartirà aigües per alleugerir la calor entre els visitants. Aquestes accions serveixen per donar força al comerç local, segons els seus impulsors. Francesc Fernández.
Aquest divendres s'inaugurarà la 40a edició de la botiga al carrer d'Olot, que justament és la que té més antiguitat de Catalunya. En ocasions com aquesta, l'Associació de Comerciants d'Olot pretén incentivar la gent a fomentar la compra del comerç local i donar vida als carrers cèntrics de la ciutat. La tècnica de l'Associació de Comerciants d'Olot, Cristina Porcels, ens explica la novetat que hi haurà enguany.
Bueno, ja a l'hivern, aquest hivern, ja vam repartir brou de la plaça Mercat. I llavors, pensant en l'estiu, estàvem dubtant entre gelats i aigües, sí. Però per infraestructura ens és més còmode repartir aigües, no?
La presidenta de l'Associació de Comerciants d'Olot, Esther Verdaguer, considera que la botiga al carrer és una forma de facilitar la gent que visiti els productes de les botigues locals. La mateixa Verdaguer considera essencial la unió dels comerciants per tirar endavant accions com aquesta.
Sempre és important que ens juntem, perquè la força la tenim tots plegats. Un individualment no la té. Vull dir, i a més ens recolza, vull dir que trobo que són campanyes que estan passades pel comerciant. Vull dir, nosaltres sempre quan pensem una campanya la pensem per al comerciant, òbviament per a la persona que ve a comprar finalment, però per al comerciant. Dinamitzar aquesta carrers perquè la gent acabi sortint i acabin entrant a les botigues. Important que ho fem sempre tots junts.
Molt. Gent de diferents punts de la Garrotxa, el Ripollès i Osona s'apropen fins a la botiga al carrer en un acte que, des de l'Associació de Comerciants d'Olot, en remarquen la importància del comerç físic i local.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
I a l'antena dels 5 minuts més, ara anem als esports. L'Afec de la Vall del Ter començarà la temporada dimarts que ve amb canvis en l'estructura esportiva després que David Martí, fins ara director esportiu, deixi la Fundació per tornar a Qatar. A més, la Fundació també presenta novetats en la secció de patinatge artístic que un any més estarà coordinada sota el paraigua del Club Patinatge Artístic Olot.
L'Afec Vall del Ter afronta una nova temporada amb canvis en la seva estructura esportiva. El fins ara director esportiu de l'entitat, David Martí, deixa la Fundació per emprendre una nova aventura Qatar com a director metodològic de l'Al Salilia Sports. Ara la seva tasca la compartiran tres persones molt vinculades amb l'entitat i que garantiran una continuïtat en les línies de treball de l'AFEC. En parla el president de l'AFEC Vall del Ter, Jordi Martí.
Bé, sobretot el que hem intentat és tenir una continuïtat amb l'equip que treballava just juntament amb en David a la coordinació de la Fundació. D'aquesta manera, en Jordi Blanco, que ja era qui ocupava la coordinació en Futbol 11, és el que es converteix en el coordinador de futbol en línies generals, no? Acompanyat d'en Carles Sobirana i d'en Manel Garcia, igual com estava a l'anterior etapa, i d'aquesta manera aconseguim donar una certa continuïtat a tota l'àrea de futbol. Amb tot el que ja havíem evolucionat en els darrers anys, doncs continuem.
L'home fort de l'àrea poliesportiva serà Carles Sobirana, que continuarà coordinant la secció de bàsquet i entrarà com a enllaç del patinatge artístic entre l'AFEC i el CBA Olot. De fet, la secció presenta la gran novetat de la temporada amb la creació d'un grup de show.
L'arribada del CPA Olot es havia donat una professionalitat i una manera d'entrenar molt, molt correcta, perquè estava molt bé, però en el fons seguia sent una activitat on anàvem a molt poques competicions, on anàvem a competicions més de títol individual que no pas en grup, no? Això canvia tot, no? Ara, totes les patinadores i patinadors que tinguem a l'entitat tindran un objectiu comú a partir d'ara, consolidar aquest grup de show, no? Això jo crec que és un pas endavant que hi feia falta a l'entitat i que hi feia falta en aquesta secció.
L'AFEC Vall del Ter estrenarà la nova temporada el pròxim dimarts 1 de setembre, amb més de 370 nens i nenes repartits entre els 20 equips de futbol, els 6 de bàsquet i els 4 grups de patinatge artístic.
I no deixem encara el futbol, perquè el Bosc de Tosca ja ho té tot a punt pel 21è torneig memorial Enric Roda Lico. Durant aquest cap de setmana, els diversos camps de futbol dels que disposa el Bosc de Tosca es trobaran en ple rendiment. Un total de 24 equips del millor futbol base de la Vins i Benjamins disputaran partits de futbol 7, en concret a les preses.
Arriba la 21a edició del torneig memorial Enric Roda Lico, que aquest cap de setmana portarà més d'una vintena d'equips de futbol de màxim nivell. L'Europa, l'Adam, l'Espanyol o el Sant Andreu són un dels equips que es podran veure jugar durant dissabte i diumenge a les preses. El torneig celebra la seva 21a edició i aquest final d'agost. Normalment s'acostuma a fer per aquestes dates, just abans de l'inici de la pretemporada. El format que busca aquest torneig és que la mainada pugui jugar i molt, al matí amb una fase de grups i a la tarda les fases finals, on els millors equips lluitaran per aconseguir les copes de les diferents categories. A més, el torneig porta el nom d'Enric Roda Lico com a homenatge per la dedicació que li va fer el Club Escola Futbol Bosch de Tosca durant més de 20 anys. Gairebé tots els equips grans en l'àmbit nacional han participat algun cop en aquest torneig. Parlem del Barça, el Real Madrid. Aquest cap de setmana, tot i no disposar d'aquests dos, es podrà gaudir d'un torneig de futbol base de màxim nivell i visualitzar potser les noves superestrelles que passaran per la Garrotxa.
Ho deixem aquí, que passeu un bon dia.